veritat, sí, 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 ara no. me'n recordo.
A mi el que més m'emprenya tot plegat, si em permeteu l'expressió de m'emprenya, és que després ens preguntem... Ahir començava jo el programa preguntant-me per què 12 persones, moltes d'elles menors d'edat, han estat detingudes ja a la nit de Cap d'Any per agressions masclistes o per actituds masclistes denunciables. Perdoneu, però és que si tenim referents com Jan Laporta presidint un club com el Barça, ja està.
És que Laporta no pot ser referent de res.
Ja està. És que... No, però ho és.
Ja, ja,
perquè
ja.
El Barça és el Barça.
Ja, ja.
I tu sí, no ets Jan Laporta, és el president de l'institució.
Sí, 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 sí.
Aquí i fora.
Bueno, que hi ha un problema a la societat. O sigui, jo quan escolto... A mi una cosa que m'esgarrifa són els xats aquests de WhatsApp, que de sobte se troben allà... I el que correrà per aquests xats de WhatsApp...
Sí, sí, sí,
estem ja barrejant moltes coses, eh?
No, i que una cosa contra l'altra, abans ho deies, Rafa, que una cosa contra l'altra és un de...
Que carisma té.
Sí, i simpàtic, és un comunicador com la copa d'un pi, sí. Això és innegable.
Sí.
Però ja se li nota que...
Igual que tu. Vull dir...
Com?
No,
sí, 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 sí.
I si tinguessis comportaments masclistes, doncs per mi perdries tot el valor.
Sí, 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 igual que... Sí, sí.
És així, sí. És així. Bé, no sé, a veure si surt l'entrevista amb la Pilar, que ens expliqui què va passar i ja està, no?
Ai, Déu meu.
Tot el que callem. Va, acabem una mica més contents o què?
Sisplau.
Sí, alegria. Va, musiqueta, avui la notícia musical us la dedico a tots vosaltres perquè sé que us encanta el tema. De fet,
gràcies.
Demano disculpes per avançat perquè sé que en aquest programa ha sonat molt l'artista que sonarà a continuació. Si no us agrada, em sap molt greu. Si no sou Swifties, em sap molt greu.
Ui.
Però avui la tornem a escoltar perquè la senyora ha tornat a batre un rècord que ara l'expliquem. Doncs per si no hagués fet ja prou història amb els 34 anys que té, que dius 34 anys i els has exprimit, perquè
sí,
Déu-n'hi-do
sí,
tot
sí.
El que ha fet, doncs ha tornat a batre un rècord i ara, senyors, Taylor Swift ha batut el rècord a Elvis Presley i ha arrebatat el rècord que tenia Elvis Presley i és l'artista que porta més setmanes com a número 1 a la llista musical més important, que és la Billboard. De fet, els àlbums de l'artista porten 68 setmanes, he fet càlculs, llavors són 476 dies, 17 mesos, o també ho podríem dir amb un any i 5 mesos, sent la número 1 a la llista més important, la Billboard. I això que escolteu, o sigui, és que és l'artista en solitari més escoltada durant més setmanes consecutives, per sobre del rei del rock and roll Elvis Presley, com ho dèiem, i de moment encara no té el rècord absolut, perquè el rècord absolut el té un grup, en aquest cas els Beatles, uns grans, però en solitari sí que ja té aquest rècord, i veurem si acaba superant els Beatles, perquè els Beatles de moment han estat 132 setmanes consecutives, i recordem que Taylor Swift 68, encara li queda marge per batre el rècord absolut, però qui sap, potser d'aquí un temps... D'aquí uns mesos diem que Taylor Swift ha tornat a fer història.
Ara em cauran pedrades a sobre, jo sé, i a mi m'agrada molt Taylor Swift. M'agrada molt Taylor Swift. Però no el batrà.
No?
Hi ha un tema que és que els Beatles música nova no trauran, eh?
Bé...
Això... No, escolta, Farrés
van treure un EP.
Intel·ligència artificial...
Farrés van treure un EP. Gravat fa no sé quants anys i amb l'ajuda d'intel·ligència artificial.
Canvio la frase llavors. Molta música nova.
Molta no.
A veure, per equiparar els Beatles necessita el doble, o sigui, batre el doble de rècord, vale? 68 setmanes, 132, una mica el doble, ja veurem, no sé.
Taylor Swift té com dues carreres, no? La primera que va gravar amb la discogràfica i com la seva ara nova. Jo crec que té molt més mèrit, fins i tot, ella que Elvis.
Sí.
Mira la borrada que acabo de dir, eh?
Sí.
Una broma? Jo crec que té molt més mèrit.
T'ho compro.
Gràcies.
Mm. No, et compro que és una borrada.
Molt agraït.
Acabem amb Taylor Swift.
So cut the headlights, summer's a knife. I'm always waiting for you just to cut to the Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Jo no separo la brossa, em fa mandra.
Què dius?
Doncs nosaltres cuidem els clients reutilitzant i separant tots els envasos.
Tu no recicles ampolles, pots i flascons de vidre a casa?
Doncs no. I tu?
Esclar, reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de vidre, ampolles, pots i flascons al contenidor verd o al cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
8 minuts i mig que passen de les 9 del matí. Ros, bon dia de nou,
Bon dia.
Sanaúja, bon dia de nou.
Hola, hola.
González.
Bon dia. Abans d'anar a les meves cosetes...
Ah?
Sí, no, aquí abans s'ha parlat, o el Magiró ha parlat de la notícia aquesta dels hipocondríacs, que ara ja no se'ls pot dir així.
Sí.
Jo sóc una persona d'aquestes.
També,
I llavors ha dit que hi ha dos tipus, no? Jo sóc del tipus... tinc èpoques en les quals, doncs, s'atura una mica la sanitat pública d'aquest país.
Sí, tu ets dels que va.
Sí, oi. Efectivament.
Jo sóc dels que no hi va mai.
O sigui, he estat una setmana anant cada dia. Perquè cada dia tenia un problema diferent.
Però real?
Real no, però jo què sé, tenia un nervi pinçat a l'ombro esquerre i em pensava que m'estava venint un atac de cor, un dia, per exemple.
Visca tu.
Uau.
Sí, és durillo, viure amb això.
Per gent com l'Andreu, anem col·lapsats. És broma, no és veritat.
Mai millor, clar.
Mai millor dit avui, Andreu i les seves cosetes.
Les cosetes de l'Andreu.
Amb hipocondria o sense, qui has estalquejat avui, Andreu?
Doncs mira, avui he estalquejat a l'Uri d'Ernés. Jo ja li dic Uri, perquè som amics. No, és broma. Es diu Oriol d'Ernés.
Però t'agradaria ser amic?
Sí, per què no? Sí, bàsicament...
L'Andreu li agradaria ser amic de tothom.
Sí, per què no? Sí, per què no?
Recicla. No, a veure, començo dient-vos...
Concretament, recicla què?
Va.
No, res. Començo dient-vos que el món és un mocador, no? I que al final ens coneixem tots entre tots. Això n'estem d'acord. Primer, amb l'Oriol d'Ernés, perquè és de Figueres, i desconec si Júlia Julbe el coneix,
per cert.
Ah, digues.
Júlia Julbe, una abraçada enorme.
Ai, sí.
Que res, d'aquí poc la tindrem amb nosaltres, eh?
I tant, la trobem molt a faltar.
Per cert, que Júlia Julbe hem dit, potser m'equivoco, però hem dit tota la vida, des de que fem el programa junts, que és de Figueres, però realment és de Vilafant.
Sí.
Està al costat de Figueres, sí. I és un poble petitet al costat de Figueres.
Concretament del carrer... No.
Un aclariment, no, està molt bé.
Hem de contrastar informació.
I tant.
No tal peu.
Però, per exemple, una altra noia de la casa que viu per allà, Figueres, desconec si viu a Figueres o un altre poble, o el Magiró, sí que el coneix, però no tant com per dir-me la seva data de naixement, així que continuarem amb aquesta incògnita. D'altra banda, ja podria provar-lo perquè li tinc molta enveja, i és que com jo i com nosaltres, és periodista, i va fer un Erasmus, però ell se'n va anar a l'altra punta del món, al Japó.
Mira.
Sí. Japó. Durant 2 anys, perquè el van anar posposant, diguéssim, la seva estada al Japó.
Ja, sí, a qui li va bé l'Erasmus si queda...
No, clar. Vull dir, tonto no n'és, ja no. T'ho dic ara. Llavors, m'agrada molt perquè té una publicació tocant i cantant una cançó en català des d'allà, amb el piano, en acústic.
Ja veus.
I a mi aquestes cosetes ja sabeu que les coses casolanes m'agraden molt trobar-les en aquests perfils. Salveu una persona sensible, ara bé, una mica fashion victim en algunes publicacions, però bàsicament per això del moderneo català, que en diríem, no? Sí. Xandalls, roba ampla, el que està de moda ara, vaja. Si em preguntéssiu a qui s'assembla, us diria que una mica en Triquell, l'exconcursant d'Eufòria.
Doncs no et diria que no.
Sí, una miqueta, té una retirada, amb qui també han col·laborat en aquest disc, Incògnita Brutal. Potser s'assemblen perquè s'ha anat deixant aquest bigoti que ens porta. No ho sé, però una retirada jo els hi trobo. Ara bé, jo li diria que s'aprengués la cançó del Riquití, del Mamadou, això.
Que bona, eh?
Sí, perquè en una entrevista de no fa gaire, li van demanar si la coneixia o l'havia escoltat i es va quedar blanc com un paper. Llavors, el va haver d'ajudar, sabeu qui? Òscar Dalmau.
Home.
Que estava per allà al costat.
Fil musical.
Sí, sí, sí. No. Però tot i això, tot i no saber la cançó de Riquití del Mamadou, això, per tot el demés, Uri d'Arnés està més que aprovat.
T'expliques el teu toc?
Doncs sí, mireu, anar amb taxi pel centre de Barcelona pot ser un trajecte de malson, no?, per alguns durant el dia, per les arrencades i les aturades, les frenades. Però la nit, que en principi no hi ha tant de trànsit, hi ha altres cosetes que m'agrada compartir aquí i avui amb vosaltres. El tema és la ruta que decideix agafar el conductor o conductora en qüestió. Jo, que sóc una mica rateta, agafo ja taxis amb preu tancat. Això és veritat, perquè sempre tinc la por que m'estafin, que no és la norma general, però m'he trobat en alguna situació d'aquestes. En fi, tot i així, jo sempre estic pendent de la ruta que fa el conductor o conductora, perquè moltes vegades l'aplicació en qüestió et fa una ruta, i estranya vegada he vist que ho segueixin al peu de la lletra. I aquí és quan comencen els meus dubtes, que potser sabeu per on estic tirant. Però la meva pregunta és, em vols segrestar? Sí, bàsicament.
Aquesta
sí.
És la pregunta, em vols segrestar.
Sí. Sé que és una mica paranoic, tot plegat.
No, home.
Però
no,
ja
no,
sabeu
no.
Que jo sóc així. Vull dir, no entre que jo quan em poso la dutxa em penso que em volen assassinar, doncs una mica el mateix, no? Però a banda també us he de comentar una cosa, i és que la ràdio dels taxistes i les taxistes sembla que tregui fum a la nit. O no? Perquè déu-n'hi-do el que arriben a parlar els i les taxistes entre ells.
Sí, eh?
Sí, no, a mi em posa bastant nerviós. A més, no et treuen tema de conversa moltes vegades i això a mi no m'agrada. A mi m'agrada que em treguin una mica de conversa.
No em diguin res, jo millor.
No, però és que així el trajecte es fa una mica més a mi.
Ets una mica asocial, Rafa?
Sí, no, de una mica res.
I ja, si el taxista et diu posa la música que vulguis, endavant, ja m'has guanyat. Tindràs un 10 a la meva nota com a taxista. No, he de dir, sempre millor transport públic, si us plau, més barat fins al 14 de gener, que ja sabeu que pugen les taxes, més varietat de persones i més històries per explicar. I finalment, ells sempre segueixen una ruta ja establerta i d'allà no es mouen.
Veus? Red flag, va.
Doncs mireu, les persones que passen pel mig de taules en una terrassa quan tens una vorera de més de 6 metres. La meva pregunta és per què ho fa això la gent? És a dir, sembla que et vulguin robar o alguna cosa quan passen per allà al mig. Tu estàs prenent alguna cosa i de sobte passa una persona caminant en línia recta pel teu costat i dius, però si tens més espai, per què has de passar pel mig de la terrassa on jo estic prenent una cosa? Ho entendria si la vorera fos més petita, eh? Però he arribat a veure cada cosa que em fa pensar que a la gent li agrada el risc i haver de fer mans i mànigues per sortir d'entre taules, no?
Això passa molt quan les terrasses són a les places.
Sí,
la gent comença també. A fer aquell ziga-zaga que deia el...
Sí.
Ziga-zaga.
No. A tot això també, òbviament, li heu de sumar que si la persona va amb altra gent i aquestes estan parlant, continuaran fent-ho sense cap mena de mirament i les seves converses acabaran dins de les teves. Aleshores, gent que fa això, no ho feu, si us plau, és de mala educació. Una mica de per favor.
Punt.
Sí.
En popular opinion.
Doncs el que avui us porto és una resposta a un tuit que posava. Diu una verdad sobre viajar que nadie acepta. I aquí ve la resposta. Si no ho veus tot, no passa res. Les migdiades han d'estar per davant de qualsevol museu, barri bonic o monument històric. Tampoc cal matinar, esteu de vacances.
No.
Perdoneu, el comentari és d'Andreu
Ginola.
Ginola, de la Sotana.
Ara anava a dir, Andreu Ginola, desconec si tu tens tants diners com per anar cada 2x3 a Istanbul, Nova York, Londres o la ciutat que sigui. Jo tinc una norma, i ja sabeu que jo, de viatge, puc semblar una persona odiable, i la norma és no barrejar mai vacances amb viatges. Perquè són diferents.
És que és el que anava a dir, són dos conceptes diferents.
Sí.
Si vols anar de vacances i no fer res, endavant. Però si vas de viatge, has de viatjar.
Són dos tipus de viatge, totalment diferent. I no té res
jo quan dic...
l'altre. Ara, t'estàs fotent amb Andreu Ginola, tu mateix.
M'és igual.
Va.
Les vacances són aquells dies que són per estar de l'habitació a la platja i menjar un bufet lliure per esmorzar, dinar i sopar. Vaja, un tot inclòs, el que et diríem,
sí,
no?
Sí, sí,
en canvi, un viatge, per mi, és descobrir totes les parts socials i culturals de la ciutat. És a dir, això inclou despertar-se d'hora després d'haver sortit un dia de festa, per exemple.
Clar, sí.
I no passa absolutament res. Jo tinc moltes vegades por de perdre'm alguna cosa important. Però també us dic, sempre miro blogs de gent viatgera per informar-me una mica, i sóc d'aquelles persones que camine de mitjana uns 15 quilòmetres per dia.
Déu-n'hi-do.
Per mirar-ho tot, perquè és això, tinc por de perdre'm alguna cosa important.
Tu tens FOMO?
Sí, molt. Quan viatjo, sobretot. Sí, sí.
Val.
A veure, que no teniu tants dies per viatjar...
Per la gent que no sàpiga de què estem parlant... Com...
Fear of missing out.
I això en català és?
O a perdre's alguna cosa.
Ah, sí, sí.
Per tonta que sigui.
Exacte. A veure, que no teniu tants dies per viatjar i fer vacances alhora...
Clar.
Doncs us dic una cosa, trieu l'opció que més us convingui. I ara bé, una setmana o un tot inclòs, ja us dic jo ara mateix que us avorrireu i, a més, tirareu en l'aire l'operació biquini.
Ai, mira.
Clar, sí. Perquè us engreixareu.
Sí, 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 sí.
10 dies tot inclòs, jo crec que és massa.
És massa. Jo, uns 3 dies tot inclòs...
Sí, 3, ja te'ls aguanto.
Més que bé. A més, et posaràs morè o morena i menjaràs com
clar,
un rei.
Tu deus ser dels meus, o jo deus ser dels teus, vaja, i deus odiar també el turisme de polsareta. O no?
A veure...
Matitzem, aquí?
Matitzem, sí, una miqueta, perquè el turisme de polsareta 3 dies el faig. Te'l compro moltíssim.
Sí?
Sí, amb el margarita
no
o el que sigui
gens.
Allà a la platja o amb una tombó, no?
A mi no em cria gens.
No.
El Rafa sí que el veig més.
No, jo és que directament no surto de casa.
Veus? Turisme de polsareta.
No. Jo crec que està bé un turisme de polsareta 3
no,
dies.
Mi, escolteu una cosa, jo quan he viatjat a mi m'agrada veure coses, però no tinc la necessitat que esteu expressant d'anar a tota pastilla perquè vull veure-ho tot. O sigui, jo vaig amb calma i el que veig intento gaudir-lo i també m'agrada seure una estona, prendre un cafè, encara que em perdi no sé què.
No, o sigui, jo també m'assec moltes vegades a fer un cafè,
sí.
Per tenir temps, no?, una miqueta, i a més també perquè et canses de caminar tant,
sí,
al final.
Sí, sí.
Però, si et despertes d'hora, podràs fer el teu cafè i, a més, aprofitar també el temps per veure moltes coses.
Jo, aquí a la casa, hi ha una persona que jo m'estimo molt, que a mi m'agrada molt el seu concepte de viatge, que és que refusa allò que tothom vol veure o vol viure,
sí,
i busca, diguem-ne, la part més del poble. Més
sí,
del
més país, social, més local.
Sí, més local, més autèntica, podríem dir, més enllà. És a dir, no, si vingués aquí a Barcelona no aniria a visitar la Sagrada Família,
clar,
sinó que aniria a fer un passeig per Gràcia o per poble. Mm. O més
no, jo també soc bastant d'aquests, la veritat. O sigui, intento fer, comprovar la vida nocturna dels llocs on vaig, llavors conèixer gent local, i d'aquesta manera ja ho tens tot.
Sí.
És així, és així.
És així.
Gràcies,
Andreu. Sí, sí, sí.
Gràcies, Andreu.
No, tu, Joan.
Ros, tenim notícia de darrera hora.
Sí.
Ja coneixem les dades de l'atur del mes de desembre a Catalunya. L'últim mes de l'any s'ha tancat amb 3.000 aturats més, deixant un total de 343.000 persones.
Sí, Catalunya, juntament amb Extremadura i Ceuta, són les úniques comunitats de tot l'estat on puja, atenció, el nombre d'aturats. Repetim, Catalunya, Extremadura i Ceuta. I pel que fa al conjunt estatal, l'atur ha baixat 27.000 persones, deixant també la xifra més baixa des del 2007, déu-n'hi-do, Llavors, en total, 2.700.000 persones no tenen feina a dia d'avui a Espanya, uns números que no es veien des d'abans de la crisi econòmica. Déu-n'hi-do.
Catalunya, Ceuta i Extremadura.
Sí. És
aquest half-trick,
Estem aquí. Estem aquí. De seguida ens explicaran les properes hores els butlletins i informatius, l'agenda informatius d'aquesta casa. Abans, però, consejos tengo...
Para mí no vendo.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Diem bé o no?
Consejos
vendo, para mí no tengo.
Ara.
Voleu fer que massa coses a la vegada.
Se'ns han creuat els dos cables.
Ara. Voleu dir massa coses.
En fi, va.
Va, avui us
porto... Voleu dir massa coses? És una frase que em podria dir la meva besàvia, tranquil·lament.
Voleu dir massa coses. Passa res. He de simplificar.
Anem als consells, va.
Va, avui us porto els consells definitius per aprendre a parlar en públic. Potser hauríem d'haver fet per aprendre a parlar.
Mira, també.
És curiós, eh?
Sí, sí.
Està molt bé.
Clar, uns consells importants, perquè diversos estudis, l'última atenció feta a mans de la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC, apunten que un 75% de la població pateix ansietat o nerviosisme a l'hora de fer-ho, és a dir, a l'hora de parlar en públic.
A mi em passa,
A mi també em passa.
A mi també.
Perdoneu, jo crec que hauria ser una cosa intentar ajudar una assignatura que tingués que estar a totes les carreres.
Estic molt d'acord.
Molt d'acord. Molt d'acord.
Perquè és que és bàsic saber expressar-se.
Clar, perquè quan em refereixo a parlar en públic no vol dir fer una conferència davant de 200 persones, eh? Vol dir fer una presentació a la classe dels teus companys, o inclús parlar per la ràdio també és parlar per un públic.
Sí, sí, tant.
No el veus? O sí.
Jo, mira, quan ho dic això, que jo també tinc, ho reconec, em fa... Por no, perquè si no ho faria, però...
És aquesta por escènica.
Però fa molt respecte parlar en públic, i quan m'ho pregunten, que em diuen això, sí, home, però tu et dediques a la ràdio. Dic, precisament per això em dedico a la ràdio.
Sí, sí, perquè no et veuen.
Perquè no es veu.
És una realitat, ara ho deia Joan. Moltes persones, moltíssimes, entren en pànic, és aquesta coneguda por escènica, quan han de parlar davant de més d'una persona. Perquè, clar, una cosa és parlar davant del teu amic, davant de la teva parella, la teva família, i l'altra és quan ja va venint gent, eh?
No us ha passat que teniu aquella tremolor a l'hora de parlar... Però que, és a dir, que vosaltres la sentiu molt...
I els altres no la senten.
Però els altres no la senten.
Sí, és veritat, sí. Sí que és veritat.
A mi m'entra la pixera.
Jo?
Vinga, abans. Sí. No, és veritat. És veritat, quan em poso molt nerviós...
Jo és que ja sabeu que sóc la nota discordant d'aquesta taula normalment, i a mi no em passa. A mi, com diria Piqué, em posa. O sigui, a mi m'agrada parlar.
Tu, eh?
Sí.
Que li agrada parlar.
Sí, a mi m'agrada, ho gaudeixo, crec que és una oportunitat de fer a la gent partícip de coses.
Sí, jo això també ho penso,
Que li tinc com molt respecte.
Jo és l'inici.
Però davant de situacions...
Ja està, després una vegada.
De situacions incòmodes... He de reconèixer que em creixo.
Sí,
exacte.
Hi ha gent que li passa això, també.
Bueno, sí.
I quan ho has fet, quan ho has fet uns quants cops...
Ara t'anava a dir.
Quan ho has fet uns quants cops, t'adones que, primer, no és per tant, i segon, no te diré que és fàcil, però quan hi ha molta gent, la gent, si ho fas amb mitjana, una mica de bon gust, la gent ho gaudeix enseguida, perquè és així.
Sí, o sigui...
Ja està, va.
No, és el que deia una mica, digueu-li nerviosisme, digueu-li impressió, digueu-li falta d'autoestima, que també pot ser, o de seguretat, digueu-li com vulgueu, però això passa, i és una realitat. Per això avui, en aquesta segona edició de Consells del 2024, ens posem les piles, perquè des d'ara mateix, saps què? Aprenem a parlar en públic.
Ara.
Yo quiero hablar contigo tan solo unos minutos. Regálame un momento, no te pesará. Quieres tu libertad y yo no te la niego.
Guay, la cançó m'agrada.
Sí, no ho sé.
Quiero hablar contigo
unos minutos.
Qui és, per cert?
Ni idea.
Sí, home, Rita la cantava.
Barberà.
Sí, exacte. Sí. Va, anem als consells, si voleu. Consell número 1, mostreu naturalitat.
Clar.
Comencem fàcil, eh?
Sí.
Sigues natural.
Ara. En aquest cas, una de les millors tècniques per parlar en públic és sempre mostrar-se tal i com un és i no interpretar cap mena de paper. Màscares fora, sigues com tu ets.
És clau, en realitat és clau.
Llavors, si sou naturals, guanyareu en credibilitat i també aconseguireu que la gent reflexioni sobre el que esteu dient. Exemple pràctic. Si sou persones alegres, no heu d'amagar la vostra alegria perquè sigui una xerrada més seriosa, no? Al contrari, podeu parlar amb professionalitat, explicar ben bé les coses que heu de dir, però alhora afegir-hi tocs d'humor particulars. En una conferència, per molt que parlis, per exemple, de la guerra, sempre es pot trobar una manera de fer empatitzar el públic, de ser com tu ets. No tot ha de ser catastròfic.
Sí, saps qui és una bèstia comunicativa en aquest sentit?
Víctor Coopers.
També. Xavier Pastor.
Ah, clar. És que és un màquina. Vull dir,
en sap
molt, en sap molt.
Això el tenim aquí fixat.
Sí, sí, sí.
Clar, és que aquí tenim de qualitat. Llavors, a l'altra cara de la moneda, no? Amb l'exemple que us posava, si sou tímids o tímides, el mateix. No teniu per què tampoc convertir-vos en persones extrovertides al 100%.
Clar.
Feu una passeta per mostrar-vos una miqueta més alegres, però tampoc cal que aneu saltant. Escolta'm, si sou tímids, doncs sou tímids.
Seria d'aquests.
Doncs ja està, tries. Llavors, consell número 2, coneixeu bé el vostre públic.
Mm-hmm.
En aquest cas, les persones que us escolten, ho sabeu, són les grans protagonistes d'una xerrada i amb qui més heu de pensar. Per tant, abans de començar a preguntar-vos com fareu la xerrada o com anireu vestits o vestides, o us heu d'intentar posar la pell de l'altra gent. Mm-hmm. I com ens podem posar la pell de l'altra gent? Doncs fent preguntes com ara, per què estan aquí? Què necessiten? Què esperen de mi? Quant de temps he de parlar perquè no s'avorreixin?
Bona aquesta.
Gran pregunta.
Sí, sí, sí.
Sí.
Llavors, si us plantegeu aquestes preguntes, jo crec que encertareu segur i, sobretot, alerta en donar per fet que el públic ho sap tot. No és així. No ho sap tot el públic.
Si han vingut a veure del que xerres, és que segurament
clar,
no ho saben tot.
Per tant, expliquem-nos bé i posem context a les coses. No donem per fet que tothom ho sap tot perquè no és així. Llavors, anem al consell número 3, que és el més important sempre d'anar al principi.
Uh-huh.
En aquest cas, el més important d'una presentació xerrada és com la comenceu, però jo crec que això una mica com tota la vida, no? Per tant, jo us diria, utilitzeu una bona frase al principi i amb això aconseguireu crear expectació i una major predisposició del vostre públic a escoltar-vos.
Uh-huh.
Llavors, segurament els oients es pregunten, i com podem començar bé? Doncs ajudant-vos d'alguna frase motivadora, que és la típica, però escolta'm, de tant en tant no va malament, idees pròpies, amb alguna imatge, amb alguna pregunta al teu públic, perquè ja engegues motors d'aquesta manera, o fins i tot fent una petita broma, eh? També això també ajuda molt.
Sí, jo crec que la broma és... Sí. A mi m'agrada començar amb una broma.
Sí. A tu t'agrada començar amb bromes?
Sí.
No ho hagués dit mai.
Exacte.
No.
O sorpresa.
Ja, soc un tio prou soso, però quan parlo en públic intento...
Llavors, importància a lo important, comenceu i arrenqueu la xerrada amb potència.
Amb potència, sí, amb potència.
Val? Llavors, consell número 4, controleu els nervis, eh? Ja n'hem parlat. Clar, és que
ens... Sí, és natural i controlar els nervis, Andreu.
Sí.
Sí, no, a mi em costa molt, eh?
És que ens juguen molt males passades.
Abans.
No, però és que jo sóc igual que tu, eh?
Sí, sí.
Vull dir, ens juguen molt males passades. Per tant, el tema està clar. Parlar en públic és una de les fòbies més comunes, eh? Això ho diuen diversos estudis. Per tant, el primer de tot, tranquil·litat. Perquè si sou d'aquest percentatge de persones que dèiem al principi del 75% de la gent té ansietat quan ha de parlar en públic, no esteu sols, li passa moltíssima gent. I aquí sí que us donaré un consell molt obert, val? Perquè per molt que llegiu llibres d'autoajuda, de com gestionar els nervis, sí que és veritat que cada persona ha de trobar la seva manera.
Ara.
Potser a Joan Trias li serveix fer-se una tila, o a l'Andreu, que ho deia, i a mi fotre un crit abans de començar.
Per què no?
Sí, això està molt bé, eh?
Vull dir, cadascú és com és, cada persona és un món, per tant, aquí heu de trobar les vostres pròpies tècniques de relaxació.
Uh-huh.
També us dic una cosa, una bona preparació i sobretot experiència, que en Rafa ho deia fa un moment, us donarà aquest plus de seguretat, perquè és veritat que jo, com parlo avui per la ràdio, no parlava fa 3 anys
clar,
enrere.
Home.
Llavors, l'experiència, doncs, dona seguretat. I un consellet extra, abans d'anar al número 5, si en algun moment us bloquegeu, pareu. Compteu fins a 5. A veure, això a la ràdio no és tan extrapolable, perquè si pares i es queda en blanc, doncs...
Quina gràcia.
Però si esteu fent una conferència i algun moment us bloquegeu, doncs en comptes d'anar parlant i no saber el que diem, parem. Glopet d'aigua i torneu-hi. Calma, sí. No som màquines, sí, sí. Tothom s'equivoca.
Hi ha una altra cosa, eh? A vegades fem silencis, perdona, Andreu, eh? A vegades fem silencis que ens pensem que són llarguíssims.
No,
no molesten tant.
No, ja.
És més, perdoneu, però el silenci forma part de tot. De
clar, la pausa de vegades sí que funciona en alguns moments.
Sí, sí,
exacte,
sí.
A la pròpia ràdio funciona la
pausa.
Sí,
sí, sí.
I a una conferència pot funcionar.
Jo el que us anava a dir és un altre consellet extra que a mi em va molt bé, és les flors de Bach. Funcionen molt bé, sobretot la de taronja i mandarina, pels nervis. Perquè tu te les poses als canells i ja està.
Molt bé.
Veus? Funcionen.
Teòrica pràctica en un moment. Anem al consell número 5, que anem acabant. Prepareu-vos la presentació.
Home,
no, és veritat.
Importantíssim.
Jo tenia molts companys de classe. Ai, Núria, m'ha sortit fatal. Tio, tu has estudiat? Tu has preparat?
Clar.
No. Clar, s'ha de preparar les coses, eh? No venen regalades. Sí. Per tant, la pràctica us ajudarà a mostrar-vos amb la vostra millor versió sobre l'escenari I és el que dèiem, no podeu pretendre fer una xerrada magistral sense preparar-vos res. Per tant, practiqueu i ajudeu-vos també. Molt important, de targetes, vídeos o fotos. Sí. Això, aquest suport va molt bé. En definitiva, material de suport per mostrar un plus de professionalitat i seguretat. Jo, per exemple, us donaré un exemple, he presentat més d'una vegada premis a la ciutat on visc, a Banyoles. Mm. I a mi em va molt bé, doncs, utilitzar coses, no?, per sentir-me més segura davant de tot el públic. Mm. Per exemple, a mi un bolígraf va perfecte.
Sí.
Em dóna seguretat tenir un bolígraf a la mà.
Jo sempre dic que no sé fer ràdio, la gent se n'enfot, però no sé fer ràdio sense un bolígraf a la mà.
Complicat. Però ara ja necessites tenir un bolígraf perquè has d'apuntar.
Però no només.
No, encara que no hagis de notar res.
Exacte. Sí. Hi ha molta gent que fa servir els anells, també, per exemple, si porta anells.
Mira, jo faig servir de tot, porto de tot, totes aquestes coses.
Va, em queden dos consells per anar acabant. Consell número 6, alerta amb el ritme. Si heu de llegir alguna cosa...
Ritmo.
No feu la típica cantinela.
Ara.
Això ens ho deia molt a la universitat.
No, sisplau, veritat.
No,
sisplau.
Horrorós.
Perquè, clar, moltes persones, quan parlen en públic i fan xerrades massa llargues, doncs solen aprendre's de memòria també la cantinela.
Sí.
No. Porta, no? Llavors, això és un error. Heu de parlar amb naturalitat i, sobretot, alerta, això m'ho deien a mi sempre, amb anar massa de pressa.
Sí.
O massa lents, que també és molt avorrit, algú que parla molt lent. Per tant, aneu variant el to i, sobretot, la força del discurs i feu pauses. Deixeu respirar a la gent que us escolta. Si ho feu així, en principi tot surt rodat com un donut.
Jo recordo que quan vaig començar amb aquesta casa hi va haver un tècnic de so que em va dir, nen, podries presentar el passapalabra, saps? De lo ràpid que anava.
A mi també m'ho van dir.
Sí, doncs, al principi corres molt.
No, però heu de pensar que el cervell pot processar... ara no me'n recordo quantes paraules per segon. És a dir, potser la gent llavors no s'entera del que li estàs dient.
Sí. Està, és això. Llavors, per acabar, consell número 7, expliqueu històries. Aquest potser no us l'esperàveu tant, els oients segurament tampoc.
Expliquem històries.
Sí, en aquest cas, l'storytelling, un concepte que els periodistes hauran sentit a dir moltes vegades a les classes universitàries, és un gran recurs a l'hora de fer conferències o parlar en públic, sempre. A mi m'agrada molt, eh? Llavors, en aquest cas, l'storytelling és explicar històries, vull dir, no té més misteri, i des de fa un temps aquest concepte sí que s'està aplicant molt a la publicitat i al màrqueting, i està funcionant molt i molt bé.
Uh-huh.
És a dir, es demostra que augmenten les vendes. Tu... Què t'agrada més, veure un anunci que té una història al darrere o un anunci que et planta el producte i el preu?
És així.
Vull dir. Llavors, si funciona tant en màrqueting, per què no ho apliquem també a l'hora de parlar en públic? És un gran recurs perquè a tothom li agrada, jo crec, escoltar una bona història, sigui bona o dolenta, a tothom li agrada, perquè això fa que el públic empatitzi i s'identifiqui també amb els personatges i ho portin al seu terreny més personal. Per això, jo us diria, expliqueu històries. Exemple, i ja acabo. Si feu una xerrada sobre la importància de ser feliç, una mica l'estil Víctor Coopers, doncs podeu explicar alguna experiència personal de la vostra vida que us hagi fet feliços o alguna experiència més dolenta i que després us hagi portat a la felicitat. I si a sobres li afegiu originalitat, jo crec que us coroneu.
Absolutament.
Una mica moda de resum és fer xerrades a base de moltes històries i que la vostra audiència, la gent que us escolta, us recordi.
Ja us pego una petita anècdota.
Les que vulgui.
Una petita història.
Com?
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la
a la Universitat Oberta de Catalunya, a la UOC, i em vaig preparar la primera frase.
Només.
De la xerrada. Ostres. I la primera frase era: deixeu-me que us expliqui una petita història.
Molt bé, Trias. Un aplaudiment.
I ara m'afegiràs, si que ho diguessis.
Escolta.
No, un aplaudiment.
Jo sempre me'l deixeu-me que, Això no falli mai.
Sí. Que tu et plantes en una conferència i comences així.
Ara,
és que comences
ja
superbé.
És diferent.
Mira, deixeu-me que us expliqui això. Tothom escoltant-te.
Ja està. Clar.
De totes maneres, vull dir que el fet de parlar en públic i tal, penso, que és que m'interessa molt. A mi m'encanta aquest tema. Té a veure amb el talent personal també una mica. És a dir, si no tens, una base de talent, és complicat. Ara, si tens una base de talent, es pot treballar, tant com ens ha explicat Núria, molt i millorar molt.
Sí.
Però hi ha gent que no pot, que no sap.
No, hi ha gent que no li agrada. Està.
I que no li agrada perquè pateix, sí, per tot, perquè tal. Escolta'm. I fa patir, i en fi, aquestes coses.
En fi, cosetes.
Ai, la fórmula?
Va, sí. La fórmula avui és naturalitat, més conèixer el públic, més el més important a l'inici, més preparació, més ritme, més storytelling. I només tenim una negativa avui, que és menys nervis. Igual, Víctor Coopers, no eres nadie a mi lado.
Patapam. Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
bravo, que bravo.
Aquest programa s'està convertint una mica en ratllant, eh?
Ostres. Després de...
No, és que saps què ha passat? Que s'ha ratllat el disc de tantes vegades que fem.
S'ha ratllat el disc i algun cervell d'oients, segurament, també.
Pensava que explotàvem tots aquí, eh?
Aquí tenim... Primer, abans havíem de dir... Deixem-me que us expliqui una petita història. I pam! 40 vegades el disc ratllat, saps?
No, no cal, no cal.
Que no.
A tot això, Trias, digue'm la frase...
No puc.
No pots, ara no pots. Bueno, ja t'imito jo. Sant Agutxa, truquen! Això és el que fa cada dia. Sant Agutxa, que truquen!
És una burda imitació.
Una burda imitació. Sí, sóc el...
Puja, puja això, puja això, puja això. Sant Agutxa!
Què passa?
Truquen.
Truquen i són tres senyors que es van inventar Cap Bravo i que ara mateix volen...
Cap Bravo.
Cap, bra, bo.
Tres els noms senyors. Eren?
Gràcies a... No, ui, això és massa per el cervell. No ho sé. Tres senyors molt, molt, molt fantàstics i molt intel·ligents sí. Que van dir... Falta un supermercat català...
Primer era Ferran Cap de Vila.
Sí, Cap de Vida. Bueno, és que si et posa la imaginació a aquestes coses... No en tinc el dit.
No.
Això gràcies al Toni Herbàs, el 2-3, estimadíssim.
Sí, home, sí.
I mai ben ponderat director, que ens va explicar aquesta història... en directe en aquest...
Sí. El que sí sabem és que són una cosa.
Ajuda'm,
són
Trias.
Legión.
Són Legión perquè són 3.000 supermercats a les quatre províncies de Catalunya. Botigues de nova generació millor preparades per donar resposta a les noves preferències del consumidor. Societat de consum. Societat de consum.
Ara.
Sou consumidors?
Societat
no,
de consum.
No, que va.
Dic, ah, ho dic com ha sonat el disratllat i que igual són consumidors. Bueno, escolta una cosa.
Jo sí, eh?
Tu sí, eh?
Sí. Jo reconec.
Jo també.
Vale. Perfecte. Doncs Cap Bravo és un lloc estupendo per deixar-vos portar, perquè allà tenen tot ben endreçadet, productes de proximitat.
De fet, fas una passa? Perquè amb un metre quadrat allò, fas una passa?
Jo ja us he dit, jo ja us he dit que les lleis físiques
no.
Deixen d'existir a Cap Bravo perquè tenen de tot un espai completament ben endreçat i meravellós.
Però tot vol dir, és que el mecànic m'ha dit que tardaran quatre setmanes en què m'arribi la peça de Rússia. Tranquil, a Cap Bravo hi és.
Cap Bravo està al costat del...
Costat del llom.
Al costat de...
Dos colores.
Dels croissants. Bueno, escolteu una cosa, doncs tenim una cistella Cap Bravo per regalar aquesta setmana, quatre dies per participar en aquest concurs. Divendres farem el sorteig.
Sí.
Cada dia us fem una pregunta. Avui tornem amb els dies internacionals.
Comences a tenir una veu d'aquella...
Sí, és que tinc... ara mateix... Ara quan acabem, perquè conforme parles se te va acumulant aquí a les fosses nasals.
Rinomer, es diu allò.
No,
Rinomar.
No sé com és.
Rinomer, sí.
Però m'he de fotre aquí un...
Rinomer. M'encanta.
Algo al nas.
Vols un mocador, eh?
No, ja... Si és que... Si no me'n fas que mocar-me i no... I no. És...
Vale.
O sigui, són més mocs que mocadors n'hi ha de la meva vida.
No, sí, hauríem de ventilar una mica.
Avui és el dia internacional...
de
les sirenes cobertes de xocolata.
Oh.
Tenim una cançó aquí. I és que encara que les sirenes i la xocolata estiguin mundialment acceptats, no? És una barreja que
està bé.
Està bé.
Sí. Està pensant que és el dia mundial de... És que no en surt la marca. D'aquells bombons.
De sirenes amb xocolata.
Sí.
Ah, sí, sí, hi ha uns. Ja sé
Sí.
Ja sé quins vols dir.
Ja no em surt el nom. Vale.
Sí, no m'agraden gens.
Doncs aquesta barreja, a mi tampoc. Sí, és amb xocolata... M'ha fet pensar en la pel·lícula Ratatouille, que ja sabeu que m'agrada molt quan Remy diu que la cuina és fantàstica perquè barreges dos sabors i zas, tens un de nou.
I ja està.
Per tant, estan investigant, i certament hi ha combinacions d'aliments,
sí,
de sabors molt estranys. Per exemple, hi ha gent que mulla el sushi en cafè.
Ai.
El sushi en cafè.
Monxeria?
Monxeria.
Això, l'Ester Bey...
Monxeria.
Doncs aquests són els bombons de sirenes amb xocolata. Hi ha gent que fa combinacions estranyes, us deia mullar el sushi en cafè, posar-li sal a la síndria. No sé si ho
heu posat. Ai, per favor.
Sí. Plàtan amb ketchup.
Sí, jo l'havia escoltat, aquesta.
Això ho havies escoltat, eh?
No l'he provat, però l'havia escoltat.
Vale. Tonyina amb crema de cacau.
Sí.
Per exemple, per fer un entrepà. Truita de patata amb melmelada.
Que bo.
Això, aquest t'agrada, eh?
Molt, sí?
Melmelada
no
de...
No he provat mai,
una mica de formatge.
Truita de patata, melmelada per sobre, melmelada de tomàquet normalment, o de... Que
ah, de tomàquet, val.
No,
val,
no.
Val.
Per tant, la pregunta d'avui és... Quina combinació d'aliments et torna boig o boja?
Ui,
combinació d'aliments.
Claríssima.
Aquella barreja una mica diferent, eh? Però que a tu t'encanta. O sigui, és una barreja que dius, a priori... Però, sí. No, a tu t'encanta barrejar aquests aliments. Tu tens clar?
Estic claríssima. Tu agafes una torradeta, poses sobrassada i espoloreges sucre per sobre.
Sucre.
I, sí, perquè hi ha molta gent que li posa mel.
Sí.
Però amb sucre és una meravella. És que la sobrassada amb tot allò que...
És dolç.
Dolç?
Amb el dolç
enganxa molt bo.
Sí. Teniu alguna barreja d'aliments estranys? És complicat. Hi ha gent que no, eh? No passa res. Jo sempre he estat reflexionant i no trobo res que m'agradi barreja.
Jo el que feia era pa amb oli i Colacao.
Ah, sí.
Perdona, és una barreja per mi curiosa, eh?
Clar, sí, per molta gent és molt curiosa, però per mi no gens.
Sí, sí. No hi ha res.
És que jo sóc molt d'alternar dolç i salat, però... Sí.
Però barrejar-los...
Alhora no. Ja. A vegades menjo fruita amb pa.
Fruita amb pa? Això sí. Em sembla...
A casa meva es fa molt, eh? Els postres és una mossegadeta de pa, un plàtan, pa, pera, pa, poma.
Vale, vale.
Jo amb plàtan sí que ho havia fet. Jo com l'Andreu, però en comptes d'oli, amb... Jo t'ho diré demà, amb mantega.
Que bo.
Mantega i una miqueta de Colacao pel sobre.
Mantega i Colacao.
Sí, sí, està molt bo, també. I en Jordi Carretero em deia entrepà de fuet amb allioli.
Fuet amb allioli. Bueno...
Sí, també es deu estar molt bo.
A veure, si no has de quedar amb ningú, sí.
O sigui...
Rebota tot el dia.
Clar, clar.
Home, sí, això t'ho has de menjar i després retirar-te a una muntanya uns dies.
Sí. Bàsicament.
Per un retir. Doncs escolteu, la pregunta que us fem avui és aquesta, el sí, sí, resposta, si us plau, missatges de veu per escrit. Ahir ens va arribar un missatge de veu fantàstic, molt bé, en públic, va parlar molt bé en públic.
Genial.
La nostra oient.
Sí?
El 663-99-30-62. La pregunta és aquesta. Quina combinació d'aliments et fa boig o boja, i ens ho expliqueu. No cal que sigui molt estrafolària, a lo millor. Són dues coses normals. Podeu participar en qualsevol barreja d'aliments.
Doncs si voleu participar-hi en aquesta meravellosa cistella de Cap Bravo, missatges, esperem els vostres missatges, al 663-99-30-62. Gràcies, Rafa.
De res.
Gràcies, Ros.
A tu.
Gràcies, González.
A tu.
Anem a publicitat i de seguida parlem de tota aquesta situació amb els migrants que s'està vivint a l'estat espanyol, en concret a les Illes Canàries, amb José Antonio Rodríguez, responsable autonòmic de Primera Resposta d'Emergència per Població Migrant de Creu Roja, Canàries.
Ràdio Estel. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
No hi ha grans tensions. Normalment, en aquesta hora, si puc, aquí a la terrassa del Pompeia, bona temperatura.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust, comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
En un lineal hi he trobat l'amor, és un carro preciós.
La mostra d'amor més gran d'un súper és mantenir els preus dels teus imprescindibles de Nadal des del 2021. Com el tortellero esquí de nata de 800 grams a 10,95 €. Capravo, el Nadal que enamora.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Us ho estàvem explicant aquest matí. Mireu, segons dades del Ministeri de l'Interior, 52.945 migrants han arribat de manera irregular a l'estat espanyol al llarg d'aquest 2023. La gran majoria en patera. El fet és que la dada és històrica
només superada per l'any 2018, que la xifra va superar els 64.000 migrants. A més, on la dada s'hi bat rècords és a les Illes Canàries, on més de 37.000 persones han arribat en aquesta situació, és a dir, un 140% més que l'any anterior. I tot això passa mentre la bombolla de Twitter, dèiem, la més ultradretana i la xenòfoba, explota en escarafalls perquè els primers nadons d'aquest 9 anys nascuts a Catalunya tenen el seu origen en família estrangera. Però aquest, indubtablement, no n'és el drama. El drama resideix en tots aquests migrants i entendre que la situació, el drama, precisament, va més enllà dels números, de les xifres, va més enllà de tot plegat, perquè, en definitiva, estem parlant de vides humanes. Per entendre, però, el que està passant i quines en són les vies de solució, podem saludar d'aquesta hora el responsable autonòmic de primera resposta d'emergència per població migrant de Creu Roja, Canàries. Ell és el senyor José Antonio Rodríguez Verona. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por ser con nosotros un día como hoy.
Sí, buenos días, yo.
José Antonio, ¿cuál es la situación en estos momentos por lo que respecta a la gente que llega, a los migrantes que llegan a las costas de Canarias?
Pues mira, la situación en este momento es igual que casi finalizando el 2023, es decir, estamos teniendo una llegada a distintas islas, tanto puede ser a la Isla del Hierro, en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, y en la madrugada de hoy pues también hemos tenido la sorpresa de una llegada a la isla La Gomera, la primera que llega. Bueno, el año pasado llegó una en todo el año y ya en esta fecha de primera de enero pues ya ha llegado otra.
Lo decíamos ahora que las Islas Canarias se ha batido récord con estos datos históricos de llegada de migrantes por año. De hecho, ha subido un 140% respecto al año anterior. ¿En qué condiciones llegan estos migrantes y a qué se atribuye estos datos históricos?
Pues mira, yo siempre digo igual, las condiciones en las que llegan es dependiendo mucho de la isla a la que llega. Uh-huh. Es decir, una travesía que llega a la isla de Lanzarote puede ser perfectamente 24 horas, 48 horas como máximo, pero una embarcación que llega a la isla del Hierro, estamos hablando de una travesía en algunas ocasiones de más de 15 días de navegación. Entonces, claro, cuando ya pasa tanto tiempo navegando, pues ya hay otras patologías que van sufriendo las personas que llegan, como puede ser quemaduras, geraciones, hipotermia, que suele ser el mayor porcentaje de personas a las que llega ese tipo de patologías.
Uh-huh. Y le preguntaba también a qué atribuís, ¿no?, esta subida, este 140% más que el año anterior.
Pues mira, la atribución a la llegada nosotros siempre la achacamos al buen tiempo. Es decir, aquellas personas ya están siempre preparadas para salir, entonces por un lado como por otro, pero ellos aprovechan bastante lo que es la situación del tiempo, que esté en las buenas condiciones del mar para poder navegar. Sí. En este momento estamos teniendo pues bastante buen tiempo, no hay viento. Sí es cierto que por la noche pues baja la temperatura y hay bastante fresco, pero el mar está totalmente en calma para realizar este tipo de travesía. Sí. Y ellos lo están aprovechando.
¿Cuál es el perfil mayoritario de la gente que llega? ¿Vienen muchos niños, muchas mujeres, muchos hombres?
Mayoritariamente no. Es decir, puede ser un 85% de las personas, varones, suele ser hombres entre 18 y 30 años, y después el 15% restante pues puede ser lo que es mujeres y niños.
Nos comentabas, José Antonio, que por primera vez han llegado tantas pateras también en islas como la Gomera. ¿Cuál es la isla que más migrantes en la que más migrantes llegan?
Pues mira, en el 2023 la isla que más ha sufrido este tipo de llegada ha sido la Isla del Hierro. La Isla del Hierro, la verdad que se ha disparado considerablemente la llegada a esta isla con bastante diferencia del resto de las islas.
¿Por qué? ¿Por la proximidad?
Pues no, justamente todo lo contrario. Claro. Es la isla más lejana. Estamos hablando de ese tipo de travesía de que puede ocasionar en algunas ocasiones pues más de 14 días de navegación. Pero sí es cierto que también dependiendo del punto en el que sale, es la isla que pueden llegar o la isla que no.
Una vez llegan estos migrantes a las Islas Canarias, entiendo que desde Cruz Roja evidentemente les atendéis, pero luego,
¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué pasa con estas personas? ¿Qué futuro les espera en España?
Bueno, nosotros lo que le hacemos es una primera asistencia sanitaria y humanitaria a pie de muelle. Después son trasladados al CATE por parte de la Policía Nacional, el cual están entre 24 y 72 horas, pueden estar en un CATE, y después son trasladados al centro de acogida. Tanto puede ser de Cruz Roja como otras organizaciones que están en las islas, y tiene que pasar un periodo de X tiempo, donde ya por parte del Ministerio, la Secretaría de Estado de Migraciones, pues ya nos vaya indicando a las diferentes ONG qué pueden pasar con estas personas. Si pueden ser trasladadas a otro centro o se tienen que mantener en las islas.
¿Centros como los CIES solucionan alguna cosa?
Sí. Y soluciona bastante. Sí, soluciona bastante, porque son personas que, o sea, no se pueden quedar en la calle, sino ocasionaría un mayor riesgo, pero sí que solucionan bastante.
¿Por dónde pasa la solución a todo lo que está pasando, no solo en el Estado español, donde veíamos que el crecimiento ha sido potencial, sino en las Islas Canarias, donde el crecimiento ha batido muchos récords?
Pues la bolita mágica todavía no la tenemos. Es una pregunta que nos suelen hacer bastante, y está claro que no está sobre nuestras manos, ojalá estuviera, pero la verdad que de momento nosotros lo que tenemos que hacer es atender a estas personas lo más dignamente posible una vez que llegan a las costas, y es lo que estamos haciendo.
Te lo planteo distinto, José Antonio. ¿La solución pasa por una vía más policial, es decir, por más control policial en las fronteras, o por una solución que está intentando poner sobre la mesa, veremos hacia dónde termina todo esto, que está poniendo encima de la mesa Europa, que es esta redistribución de migrantes por territorios europeos, y quien no quiera adaptarse a ello, pues una multa de 20.000 euros por migrante, creo que es una cosa así?
Mira, nosotros mantenemos reuniones periódicas aquí en Canarias con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, todas las organizaciones que están trabajando en este sentido de la llegada de migración, y sé que por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad están haciendo una labor increíble. Aún así, con esta labor que están haciendo, pues el mar es muy grande, las costas africanas también son enormes, y estas personas siguen saliendo allá donde pueden. O sea que no creo que por parte de la policía se pueda hacer mucho más, y que tenga que haber otras soluciones.
Entiendo que tenéis contacto como Cruz Roja permanentemente con la administración, con las instituciones de Canarias, ¿no?
Sí, constantemente estamos tanto con las organizaciones canarias como con el propio Ministerio de Migración.
Canarias, sea como sea, ha pedido una actuación urgente después de la muerte de tres migrantes que habían llegado en Cayuco. ¿Cómo valoráis por eso la respuesta del gobierno, tanto canario como español?
Nosotros, cualquier valoración que se haga por parte de, para la mejora de la situación en la que estamos sufriendo, la vemos positivamente, está claro.
¿Es una situación que ves que a corto plazo, José Antonio, al menos este 2024, se puede mejorar?
Pues de momento en este 2024 estamos viendo que está llegando están llegando a cuenta gota a diferentes islas. O sea, tendría que cambiar mucho las cosas para que esto pudiese mejorar.
José Antonio Rodríguez, responsable autonómico de primera respuesta de emergencia para la población migrante de Cruz Roja Canarias. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros en la caravana de Radio Estel. Que vaya muy bien. Un abrazo.
Un abrazo.
Radio Estel us desitja bones festes. De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Posa a punt les defenses. Propolvit Defense és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defense es pren en còmodes vials per beure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defense de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Ai, el mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Mmm, un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. I ja són aquí, ja arriben. I el nostre tortell de Reis també. Gaudeix-lo. La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Radio Estel. Escoltant, sentiràs.
Els Tribuneros, amb els periodistes esportius Pol Corredoira i David Balaguer i l'entrenador del juvenil Girona Futbol Club, Quico Parcerisses.
Amb Rafa Sanahuja.
Vinga, va, dos minuts i mig. Perdona. Ja arribarem a les 10 del matí.
Perdona, què és aquest còpia i pega de P4 que
doncs,
heu fet aquí?
Doncs, que ara així, que ho sàpigues.
Amb Rafa Sanahuja ja com un bolet?
Sí.
Que és que...
Sí, sí, sí.
Una cosa, he vist l'escaleta sí, ja i tothom té un càrrec i a mi em posa Rafa Sanahuja.
Rafa Sanahuja.
Allà posat.
Recordo que posàvem abans la visió alternativa.
La visió alternativa. O sigui,
el Rafa és una entitat en si mateix.
Ja, no cal afegir-hi res
ah,
més.
Exacte.
No? Sanahuja i tothom ja sap.
Espera, que li dic que m'espero, però a mi m'agrada molt fer aquestes coses. Balaguer!
Hola, què tal?
Què tal?
Estega, Balaguer.
Sí, encara que...
Epa!
Un trosset, encara.
Soc dels teus, també, de fuet. Ah, no, és de pernil,
Què tal, com esteu? Hola, bon any a tots.
Ep!
Bon any!
Entrat amb força, eh?
Molt bé.
Ui, no vegis.
Deixa el que vegi, que té...
Vaig a veure aigua ara.
Té l'ampolla allà...
Tranquil. Escolta, tertúlia esportiva ara mateix en aquest programa, en aquesta ràdio i en aquesta casa, fins les 11 del matí.
Ui.
Que no ven parcerisses.
Sí, era bé.
Què li passa?
Hem començat abans. Ah. Corredoire, tot teu, eh?
Molt bé.
Vinga.
Home, farem una mica de prèvia. Jo començaria parlant fins i tot avui, si em permeteu, del Super Girona, valgui la redundància del Joan Trias, que té un partidàs contra l'Atlètic de Madrid avui a les 9 del vespre, o el que és el mateix segon classificat contra tercer classificat. Jo volia obrir foc i volia preguntar-vos com veieu els dos equips i qui creieu que parteix com a favorit, Rafa.
Avui?
Sí.
Bueno, com veiem, els dos equips estan fent una temporada molt bona, tots dos equips, jo penso. Clar, evidentment no es pot comparar, perquè al final l'Atlético de Madrid és un equip dissenyat per estar a dalt, no? I ja porta molts anys estant al... Bueno, com a mínim... en les primeres posicions de la Lliga, jugant Champions, ja és un clàssic de la Champions, evidentment, i s'està fent una mica el que s'espera d'ell, amb allò que vam comentar en la darrera tertúlia, ha fet aquest gir, no?, en el joc, que l'Atlético de Madrid sempre tenim, l'equip de Simeone el teníem interioritzat i catalogat com un equip bueno, de molta rauja, de molta solidaritat, de molt defensiu, i de tant en tant, sí... Ah, no, és que no sé què diuen des de la peixera, estic despistat. Ara. Molt bé. Ens reubiquem, amics oients, no passa res. El Pol Corredoira usurparà el tro del Trias ara mateix.
No estic a favor, eh?